Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Més d'una cinquantena de municipis de Catalunya no tenen comptador d'aigua. La majoria són del Pirineu, on la gestió de l'aigua és pública, és a dir, que depèn dels ajuntaments. Els habitants d'aquests 54 pobles que no tenen un dispositiu que enregistri el consum real d'aigua paguen una tarifa plana. En el cas de Viella, 37 euros anuals per llar. A la Pobla de Segur, on el consum diari triplica el de la mitjana catalana, han començat a instal·lar comptadors aquesta setmana.
Perquè hi ha un consum excessiu, perquè hi ha molta gent que creiem que està regant, perquè això ho sabem, perquè el dia que plou no es gasta tanta aigua, perquè no sabem ara tant si és que tenim alguna fuita o la tenim.
Els comptadors a la Pobla els ha pagat l'Ajuntament, però altres consistoris aleguen que no ho poden assumir.
A la Vall de Boí no tenim comptadors a les cases, però és realment impossible el finançament de tot això amb tantes vivendes com tenim.
De seguida ho ampliem amb el nostre corresponsal al Pirineu, en Pau Rovira. I sobre aigua, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
A Roses tenen un problema amb l'aigua potable. S'hi ha detectat un excés d'un dels gasos que generen posar-hi clor per desinfectar-la.
Per això l'Ajuntament de Roses recomana bullir l'aigua de l'aixeta abans de beure-la o que en dutxar-se el bany estigui ben ventilat. Els veïns estan inquiets.
Famílies que s'han emportat 12 packs o 15.
Jo treballo aquí a una pastisseria i que tenim a cafetera, és una mica cau.
Per això el govern municipal recalca que cal anar en compte amb les notícies falses que corren per les xarxes. I també coneixerem la situació precària amb què es troben els serveis socials per atendre la població amb situació de dependència a les Terres de l'Ebre.
Tenen una població molt envellida, però falten recursos i els professionals que s'hi dediquen han de fer tots els papers de l'AUCA.
Fent de psicòlogo, fent d'enfermer, de psiquiatra, fent la part social de la família.
I avui també anirem de festivals.
Serem a la Fira Mediterrània, que arrenca avui a Manresa i a Sitges, amb el Festival de Cinema Fantàstic i una inauguració marcada per tres dones, com Mary Harron. Àngel Sala és el director del certamen.
Una pionera, Mary Harron, que va inaugurar el festival en el 2000, fa 25 anys, a American Psycho.
Ens fixem en les carreteres, com se circula aquesta hora, equip viari, Txell Garrigà.
Bon dia, doncs tenim incidència sobretot per avaries. La que genera més cues les trobem a l'AP7 a Amposta, en un tram d'obres on també s'ha avariat un camió, i a 12 quilòmetres direcció Barcelona. Encara a l'AP7 també hi ha cues de 4 quilòmetres a Sant Celoni, direcció Tarragona, i a la GI614 a Cadaqués es dona pas alternatiu per un vehicle avariat. A la resta de xarxa, en principi, sense incidències i normalitat.
I el temps, Francesc Mauri, canvis cap a tardor per fi?
Bona tarda. Pel que fa a la temperatura, segur que no, perquè ha de continuar, francament, doncs,
calor?
Amb aquestes... La calor d'aquests dies passats, Estel, no. Però sí que és veritat que, francament, baixa poquet. Per tant,
vaja.
Sí, avui hi ha més núvols. Avui, ara mateix, fa sol a molts indrets del nord del país, fins i tot un bon sol, i, en canvi, ruixats molt locals, però amb ràbia. Hostafranc, Sants, Santa Eulàlia, l'Hospitalet, Sant Climent de Llobregat o Viladecans, podríem, sí, dir els 5-6 llocs amb aiguats de 15-25 litres en poca estona, doncs fa uns minuts. I la previsió ens indica aquesta irregularitat durant la tarda estenent-se una mica més, litoral i prelitoral central de la costa sud, Catalunya central, i possiblement demà molt més sol a tot el centre i nord de Catalunya, i el temps insegur a l'extrem sud, cap a l'Ebre.
I que ni amb la pluja refresca. Gràcies, Francesc.
Poquet. Bona tarda.
Bona tarda. El Catalunya al dia és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb en Quim Balaguer a la Sots Edició, l'Aurora Guindo a la producció, la Rosa Silloé avui al control tècnic, amb Miquel Jario al control central, i també la redacció d'Esports. Eudald Serra, què explicareu avui?
Doncs l'Espanyol, que ha fet oficial aquest matí el canvi de propietat que a partir d'ara passa a mans del grup que encapçala el nord-americà Alan Pace. Ahir les dues parts ja havien firmat a la compravenda del club blanc i blau. A Girona destacarem el debut amb una victòria contra tundent de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina de bàsquet. A la demarcació de Lleida parlarem del Bigues i Riells, que ha impugnat la victòria al Vilassana a la primera jornada de la Lliga femenina d'hoquei patins. Sabrem el perquè. I a Tarragona, a la segona FEB de bàsquet, el Salou s'estrena aquest cap de setmana a la seva pista contra el Llíria i ho farà sense un dels seus jugadors més destacats.
Doncs tot això quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, és la 1:05, us ho dèiem, una cinquantena de municipis catalans encara no tenen comptadors d'aigua a les cases, la majoria al Pirineu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta que això encareix el cànon i impedeix controlar el consum real. A la Pobla de Segur, aquesta setmana han començat a instal·lar-ne 3.000 per revertir aquesta situació. I anem, doncs, cap allà, a la Pobla de Segur. Pau Rovira, bon dia. Quina és la situació actual aquí?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, segons dades de l'ACA, 893 municipis de tot Catalunya tenen un sistema eficient de control i facturació, mentre que 54 municipis no disposen de comptadors o no gestionen bé els trams domèstics. La major part es troben aquí, al Pirineu. Un d'ells era la Pobla de Segur, on el consum registrat per l'ACA és de més de 300 litres per habitant i dia, gairebé el triple de la mitjana catalana. Aquesta setmana, però, ha començat la instal·lació de 3.000 comptadors intel·ligents que permetrà ajustar les tarifes a l'ús real de d'habitatge i fer-ne un consum responsable, com indica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
Perquè hi ha un consum excessiu, perquè hi ha molta gent que creiem que està regant, perquè això ho sabem, perquè el dia que plou no es gasta tanta aigua, perquè no sabem ara on estan, si és que tenim alguna fuita on la tenim. Aquí també hi va una instal·lació de comptadors de sectorització per saber on marxa l'aigua i on se'n va l'aigua, vull dir que si hi ha alguna fuga en algun lloc la detectarem ràpid.
En el cas de la Pobla, el cost d'instal·lar els comptadors l'assumeix principalment l'Ajuntament, amb una inversió d'uns 400.000 euros. Finançada en part amb fons propis i subvencions de la Diputació de Lleida. Els veïns no hauran de pagar la instal·lació inicial, però sí que abonaran a partir d'ara segons el consum registrat pel dispositiu. En general, però, els petits consistoris tenen altres prioritats abans de fer aquesta despesa. Cap dels municipis de l'Alta Ribagorça i de la Vall d'Aran tenen comptadors d'aigua a les cases. A Viella, per exemple, cada llar paga 37 euros l'any i l'Ajuntament no té previst canviar-ho. Tampoc el consistori de la Vall de Boí, tal com explica la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
A la Vall de Boí no tenim comptadors a les cases. Realment és un tema que sí que seria interessant de tenir, però és realment impossible. El finançament de tot això té un cost molt elevat, amb tantes vivendes com tenim.
En d'altres municipis petits del Pirineu, les famílies han hagut d'assumir el cost dels comptadors, que pot arribar als 150 euros per habitatge, o bé s'han instal·lat comptadors comunitaris per reduir despeses.
Gràcies, Pau Rovira, per la recopilació d'aquestes dades que ha facilitat l'Agència Catalana de l'Aigua a petició de 3Cat Info. Més coses sobre l'aigua encara. Ara, l'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, recomana als ciutadans bullir l'aigua de l'aixeta abans de consumir-la. Han detectat que un dels components de l'aigua potable ha superat els límits establerts. L'Ajuntament avisa de la confusió que provoquen missatges alarmistes que circulen per les xarxes socials. Núria Peraire, quines altres recomanacions fan?
Hola, bon dia. Doncs també es recomana guardar l'aigua de l'aixeta en un lloc ventilat durant 24 hores abans de beure-la i dutxar-se amb els banys ben ventilats, també. Alguns veïns de Roses han explicat al matí de Catalunya Ràdio com ho estan vivint. Per exemple, alguns supermercats se'ls va acabar l'aigua embotellada.
No, que dic que deu estar contaminada, no sé què. I se n'han portat tot. Jo sé si famílies que se n'han portat 12 packs o 15.
Jo treballo, estic en una pastisseria i clar, tenim la cafetera, tinc que canviar el bidon, és una mica caos.
Vaig netejar la nevera de la flor amb tota l'aigueta i tot i cap problema, cap tipus de, jo què sé, de, a la pell o alguna taca, alguna ronxa, alguna picor, res.
El regidor d'Infraestructures i Serveis Públics de Roses, Lluís Espada, explica que el límit s'ha superat de manera ocasional i esperen que la situació estigui arreglada d'aquí unes 3 setmanes. El problema és un gas, el trihalometà, que es genera al posar el clor a l'aigua per desinfectar-la. Amb les pluges dels darrers mesos, l'aigua porta més matèria orgànica i la generació de gasos és més gran. Però el regidor diu que és un problema lleu. Ha advertit al matí de Catalunya Ràdio sobre missatges alarmants que circulen per les xarxes socials i fa una crida a seguir les informacions oficials.
Jo entenc que ahir es va provocar una mica d'alarma social per seguir mitjans que no són els oficials ni de l'Ajuntament ni d'ACBAR i es va produir aquesta situació.
No descarten emprendre accions legals contra els que difonen missatges falsos.
Ara passen 9 minuts de la 1 del migdia. L'àrea metropolitana de Barcelona està redissenyant tot el sistema de tractament de residus per assolir els objectius europeus d'arribar a la taxa del 65% de reciclatge de cara al 2035. Amb aquest objectiu, l'AMB preveu la construcció d'una desena de noves plantes de reciclatge i la remodelació dels ecoparcs. Tot plegat amb una inversió de 670 milions d'euros. N'han donat detalls aquest matí, ho ha seguit en David Àngela. David, sembla que no fem els deures.
Hola, bon dia. Doncs sembla que no, perquè som força lluny dels objectius. Estem estancats al voltant del 40% de reciclatge des de fa anys, amb una generació de prop del 1,5 milió de tones anuals reciclades que obliguen a fer aquest replantejament, segons en Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Fem un pas endavant acompanyant els municipis que milloren i tenen l'obligació de millorar quan a la recollida i que fem una aposta decidida, 90 milions d'euros per la prevenció, fent-la més sistemàtica, més estructural, fent-la una infraestructura, i alhora apostem per la recuperació material. No volem gestionar els recursos i minimitzar l'impacte en els dipòsits controlats, sinó el que volem és recuperar-los i reintroduir-los en el sistema.
Per la seva banda, Frederic Ximeno, director de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana, apunta que anem cap a una economia circular amb la reintroducció de materials.
Quan es va plantejar el sistema actual, calia tractar molta resta, perquè només fèiem el 14% de manera selectiva, i per tant estava molt enfocat en reduir la quantitat de residus que portàvem a abocador sense fer cap tractament. Això canvia, no? Per tant, avui l'objectiu és reintroduir materials, reintroduir matèries primeres, produir energia renovable, i per tant és una orientació clarament d'economia circular.
Per aconseguir-ho, a banda de noves plantes i infraestructures, l'àrea metropolitana també aposta per prioritzar la prevenció, per reutilitzar materials o crear noves fraccions de recollida com el reciclatge tèxtil o sanitari.
Més coses. Diverses comissaries dels Mossos d'Esquadra han fet aquest migdia un minut de silenci per la mort ahir a la tarda d'un agent del cos fora de servei a ple carrer a Lleida. El seu sogre es va entregar com a autor confés del crim. I hem anat aquest matí a la comissaria de Mollerussa, on estava destinat l'agent. Pere Joan Álvarez, ha estat un minut de silenci emotiu i multitudinari.
Bon dia, Estel, exacte. Hi han participat un centenar de persones, la meitat de les quals Mossos uniformats i en formació. Un minut de silenci que ha acabat amb un fort aplaudiment. El cap de la comissaria de Mollerussa, Rodríguez Moreno, s'ha adreçat als concentrats per mostrar el seu condol.
Un company estimat i molt respectat a la comissaria de Mollerussa, i recollint la quantitat de mostres de condol i de suport que des d'ahir a la tarda hem anat rebent, aquest matí, espontàniament, han volgut fer una trobada d'escalf en forma de minut de silenci.
El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquiu, s'ha desplaçat aquest matí fins aquí per donar el seu escalf als companys del mosso assassinat. Pel que fa al detingut confés del crim, el sogre de la víctima, de 78 anys, passarà a disposició judicial a partir de demà divendres. L'agent mort, de 47 anys, portava 21 anys al cos dels Mossos. El seu sogre li va disparar diversos trets ahir a primera hora de la tarda, quan caminava per la vorera al carrer Doctora Castells del barri de Capon de Lleida.
Doncs seguim amb informació sobre tribunals. Concretament, ens situem ara a l'Audiència de Barcelona, on s'està fent la segona sessió del judici contra un pilot d'helicòpters acusat de matar un altre home amb el qual practicava xemsex, intercanvis sexuals en els quals es pren una combinació de drogues perquè el sexe duri hores o fins i tot dies. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
En quin punt es troba aquest judici?
Doncs mira, el fiscal porta aproximadament una hora i mitja interrogant l'acusat, ha repassat les circumstàncies anteriors al crim de manera detallada i metòdica, però encara no hem arribat a les preguntes clau. De fet, és una declaració feixuga, ja que l'acusat parla en anglès i cal constantment que se'l tradueixi. A més, hi ha un advocat que es queixa que la traductora no ho està fent de manera textual en alguns moments. Ha dit, de moment, l'acusat que el 70% de les vegades que s'havia trobat amb la víctima practicaven xemsex i que ell li donava uns diners a canvi. Segons les acusacions, va matar l'home de diverses ganivetades al pit i a l'esquena i, tot i que va aconseguir fugir i sortir a fora, va caure mort al carrer. L'acusat, que està en presó preventiva, s'enfronta a una petició de pena de 19 anys de presó. presó. El crim es va cometre al domicili de la víctima a Vallgorguina, al Vallès Oriental, al febrer del 2023.
Doncs veurem com acaba aquest judici amb aquesta complicació, que és la traducció de l'anglès. Avui també hem sabut, Maria Núria, que Arrels Fundació demana 10 anys de presó per un guardià urbà de Barcelona?
Doncs sí, és una notícia que avança 3Cat Info. Ens referim al cas que va passar fa 4 anys al barri de Fort Pienc de Barcelona. Els veïns van trucar a la Guàrdia Urbana perquè hi havia una persona dormint al seu portal. Quan va arribar la patrulla es va iniciar una persecució pel passeig de Sant Joan que va acabar amb l'home sense llar ferit de gravetat pels trets d'un agent de la Guàrdia Urbana. Inicialment, l'Ajuntament va defensar que l'home s'havia abraonat sobre els agents amb un ganivet i això havia obligat la gent a disparar. Però en unes imatges difoses, poc després es veia com l'home duia un braç en cabestrell i carregava una bossa a l'altra mà. Ara se'l jutjarà a tots dos perquè hi ha hagut denúncies creuades a la gent per un intent d'homicidi i a la persona sense llar per atemptat contra l'autoritat. Eva Jovech, responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació, explica que van haver d'acudir amb un recurs a l'audiència perquè s'admetés l'acusació de l'home.
Des del principi va ser com molt greu el fet de que tot el procediment fos contra a la víctima i que en cap cas es valorés que s'havia pogut cometre un delicte per part d'aquest agent de la Guàrdia Urbana.
El judici es farà els dies 23 i 22 d'octubre a l'Audiència de Barcelona, segons avançat al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Un terç de les escoles concertades de Catalunya no escolaritzen el mínim d'alumnat vulnerable que marca la normativa. Això ho adverteix la Fundació Bofill en un informe on demana al Departament d'Educació que condicioni la renovació dels concerts a l'acollida d'alumnat vulnerable. Barcelona, Sara Canyete.
Sí, l'informe que ha presentat la Fundació Bofill detalla que un de cada 5 centres concertats només matricula un o cap alumne vulnerable per aula, quan la normativa diu que haurien de ser 2 per classe i, per tant, els qualifica de centres elitistes. I en aquests n'afegeix un 10% que sí que tenen més diversitat a les aules, però encara estan per sota del 10% que marca la normativa. Maria Segurola, que és l'autora de l'informe, explica quina és la característica comuna de molts d'aquests centres educatius.
Sí que són centres que oferten moltes línies a la preinscripció. Tenen molta oferta. I el que fan és atreure alumnat benestant d'altres municipis i altres zones del seu municipi. I quan això succeeix, aquests centres tenen un percentatge molt elevat d'alumnat benestant i els municipis d'origen o les zones d'origen d'aquests alumnes queden molt més complexos.
Des de la Fundació Bofill xifren en 400 milions d'euros per curs els diners públics que reben aquests centres i demanen que ara que el Departament d'Educació ha de renovar el decret de concerts endureixi les condicions perquè el rebin i sigui el propi departament qui pugui decidir quantes línies s'ofereixen per curs, quants alumnes per aula i quina és la reserva per a aquest alumnat vulnerable que s'ha de fer.
Doncs aquesta és l'alerta que llença l'informe de la Fundació Bofill, però Sara, què hi diuen les escoles concertades?
Doncs segons la Fundació Escola Cristiana, la majoritària a Catalunya, treure el concert a aquest centre suposa privatitzar el 20% de les escoles concertades a Catalunya i això només afegiria, diuen, més pressió al sistema. Meritxell Ruiz n'és la secretària general.
El problema seria que els més de 3.000 alumnes que tenen escolaritzats aquestes escoles haurien de passar al sistema públic, més totes aquelles famílies de classe mitjana que no puguin pagar una quota de privada també hauran d'anar a l'escola pública o al Servei d'Educació de Catalunya i, per tant, saturar-la més.
Com a aspecte positiu, l'informe que ha presentat la Fundació Bofill sí que reconeix que les escoles concertades ara matriculen ja el 16% de l'alumnat estranger, diuen que és el triple que fa una dècada, i que 7 de cada 10 centres concertats ja tenen un alumnat divers.
Gràcies, Sara. Doncs encara sobre l'àmbit d'educació, fa uns dies que us parlàvem d'aquest conflicte que hi ha entre famílies i direcció de l'escola concertada Carmelites de Terrassa, un conflicte que fa mesos que dura, perquè pares i mares denuncien que fa un parell d'anys la direcció d'aquesta escola va canviar i va fer un gir ultracatòlic i conservador. Doncs bé, ara hem sabut que el Departament d'Educació, que la Generalitat, intercedirà finalment entre les dues parts. Mar Riera, bon dia.
Bon dia, sí. Les famílies asseguren que abans el centre era catòlic, progressista i català,
català i que des del 2022 s'ha convertit en una escola evangelitzadora en què els professors fan més comentaris xenòfobs i feixistes a classe. Davant d'aquestes queixes, la direcció del centre va presentar una denúncia als tribunals contra tres famílies a les quals reclama més de 37.000 euros per injúries i calúmnies. Ara, la Generalitat, com deies, de manera excepcional, ha decidit intercedir entre les parts i crearà una comissió de conciliació formada per un representant del centre i un membre del Consell Escolar. Aquesta comissió s'ha de constituir en un termini de 15 dies hàbils i treballarà en paral·lel amb l'expedient que ha obert el departament amb el qual es continua investigant aquest cas. Tot i això, les famílies asseguren que la seva representació és minoritària i que no és segur que el membre del Consell Escolar escollit formi part del sector afectat per aquest gir conservador. A més, reclamen que si l'escola ha vulnerat el concert educatiu, el departament no hauria de crear una comissió de conciliació si no està al seu costat. La 1 i 20 minuts, el Col·legi d'Advocats de Tarragona diu que la Generalitat té la capacitat de protegir més els drets dels usuaris del servei de rodalies i regionals, que asseguren que estan en indefensió. Des d'aquesta institució proposen que s'agilitzi la tramitació de reclamacions en cas d'incidència i que es millorin les indemnitzacions. Tarragona, Clara Chavarria, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
El col·legi ha decidit mobilitzar-se per millorar una situació que genera, i ho expliquem aquí dia sí dia també, molts greuges a la ciutadania.
Sí, exacte. És una de les principals motivacions per les quals l'Observatori Societat i Dret del mateix col·legi ha elaborat un informe davant d'aquestes incidències diàries que es donen a la xarxa ferroviària, tant de regionals com de rodalies, i que causen perjudicis constants als usuaris. El degà del col·legi, David Rocamora, considera que la Generalitat té capacitat per millorar la protecció dels drets dels usuaris.
La Generalitat pot fer molt més pels usuaris. Nosaltres denunciem que no s'està fent en favor dels usuaris, no s'està desplegant la protecció que els mateixos mereixen i que té la Generalitat capacitat per fer, i en conseqüència establim i expliquem procediments i mecanismes per garantir millor aquests drets dels usuaris.
La proposta que fa el col·legi passa perquè des de la Generalitat es faciliti que els usuaris puguin presentar reclamacions en cas d'incidència en el servei ferroviari. Pel que fa a les indemnitzacions, l'informe proposa una nova taula de càlcul segons l'impacte de la incidència en el viatger, ja sigui per retards, però també per altres greuges, com ara arribar tard a la feina o una visita mèdica. També recalquen que les penalitzacions han de tenir també en compte la reiteració d'aquestes incidències.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs encara amb alternatives sobre transport. Tota la comunitat que integra la Universitat de Girona, des dels estudiants fins als professors o el personal d'administració, ja es poden posar d'acord per compartir trajecte en cotxe per reduir l'ús del vehicle particular i, de retruc, estalviar també en el cost del viatge i en l'emissió de gasos contaminants. Acaben de posar en marxa una nova aplicació que es diu UDG Go. Anem a Girona perquè ens ho expliqui en Fèlix Martín. Fèlix, ja hi ha persones que l'estan fent servir.
Hola, bon dia. Sí, tant. En pocs dies ja se n'hi han apuntat més de 500. És un nombre destacat, però, evidentment, ara confien que vagi augmentant a mesura que el projecte es vagi coneixent. És evident que de tota la vida els companys de classe o de facultat es posen d'acord per compartir cotxe. Però l'avantatge d'aquest UDG Go és que el ventall s'amplia a tota la Universitat de Girona, 18.000 persones, tant si els coneixes com si no, i, per tant, ha de ser molt més fàcil trobar coincidències. Ho ha explicat per al Catalunya al Dia el vicerrector de comunicació de l'UDG, Salvador Martí.
La diferència és que abans era a través dels teus companys de classe, que, diguem-ne, és universalitat, i ara, gràcies a les xarxes, tota la gent que sàpiga que s'ha de desplaçar d'un lloc a l'altre pot tenir-hi accés. Això sí, està acotat a la comunitat universitària.
I aquest UDG Go com funciona?
Doncs a través del web de la universitat, buscant la pestanya UDG Go, s'hi han d'apuntar, bé per demanar el servei, bé per oferir-lo, ofertant el teu cotxe per compartir el desplaçament i marcant quantes places hi ha, l'origen, la ruta i l'horari. I es tracta de fer match, com en d'altres aplicacions. Ara el que cal, diuen, és que el col·lectiu més gran, el d'estudiants, i sobretot els que tenen cotxe, per oferir s'hi apunti. Ens ho ha explicat la Gala Ugas, que és exalumna i tècnica especialitzada al Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la UDG.
Estaria bé que s'hi apuntessin més conductors, que fessin una oferta, i llavors que no pensessin només en agafar des del seu poble o des d'on resideixen fins a on van, sinó que pensin als pobles que passen, perquè hi ha potencials usuaris que poden pujar al vehicle. Així es creen més maig i també es crea com més comunitat.
Ella també és una de les impulsores d'aquest projecte. Qui porta el cotxe decideix si ho fa de franc o bé si posa un preu simbòlic.
Perquè quanta gent de la que estudia o treballa a l'UDG necessita transport per arribar-hi? Això ho sabem?
Doncs són exactament 6 de cada 10, però és que d'aquest 60%, un terç fa servir habitualment el seu cotxe particular i es desplaça sol. Un 28% hi arriba en bus i la resta ve a peu o en bicicleta. Per tant, de potencial n'hi ha. Qui ja s'hi ha apuntat és una professora del centre, la Carolina Martí.
Entre el 80 i el 85% de totes les emissions que generen a la universitat és a causa de la contaminació en cotxe que generem tots per venir aquí.
I reconeix que seria reticent a pujar el cotxe d'algú que no coneix, però que l'aplicació li dona seguretat perquè tothom pertany a la Universitat de Girona i està registrat en aquest UDG Go. I de retruc a més, amplia la xarxa d'amistats.
En poblacions com Torregrossa, al Pla d'Urgell, la collita del blat de moro ja ha començat. És el so de les màquines treballant-hi, una collita que arriba amb rendiments irregulars i preus baixos. Els pagesos asseguren que hi perden diners perquè no arriben a cobrir els costos de producció. Tornem a Lleida, Estela Busoms, de quines xifres estem parlant?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, des d'Unió de Pagesos ens expliquen que ara la tona de panís es paga 210 euros, mentre que el límit per fer les paus i començar a guanyar diners són 230 euros. Un dels motius l'explica el responsable del sector del sindicat, Santi Caudevilla.
Tenim preus nitrogenats molt cars, el que són feines, adobs, llavors, fitosanitaris, tot està disparat i tenim una baixada de preu. Llavors, avui en dia ja estem baix de costos, el preu que tenim avui el blat de moro.
A tot això, segons Unió de Pagesos, s'hi ha de sumar l'arribada de blat de moro de mala qualitat, sobretot d'Amèrica, que enfonsa les cotitzacions.
Hi ha blats de moro que no són de bona qualitat, llavors la indústria farinera tria ficar blat, que està amb un preu més competitiu.
Un panís que, a més, no té les mateixes exigències ambientals que el produït aquí. Per això el sindicat torna a reclamar més controls a la importació. Pel que fa als rendiments, a moltes finques ha caigut per l'afectació de les onades de calor de l'estiu i de l'aranya que malmet aquest cultiu. Ho explica el president de la cooperativa de Miralcamp, Ramon Falguera.
El pic de calor que va fer el mes de juny els ha afectat i no van florir bé. Potser les pinyes no estan ben acabades, no són tan grans. L'altre pic de calor que va haver per la primera quinzena d'agost, que va fer que l'aranya es desenvolupés molt ràpid i els va assecar abans d'hora.
La producció en aquesta zona oscil·la entre les 10 i les 12 tones per hectàrea, quan l'òptim seria arribar a les 17.
El sector de les cures a les persones dependents es caracteritza per una gran precarització i per la falta de reconeixement a tot el país. Així ens ho explicava una treballadora, la Joana.
Fent el servei social, fent de psicòleg, fent d'infermer, de psiquiatre, fent la part social de la família. Llavors, per a mi personalment, tindria que aquesta feina que estigui més valorada.
Una situació que a les Terres de l'Ebre s'agreuja encara més. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
I per què és encara més preocupant en aquesta zona?
Doncs mira, Esther, perquè ni més ni menys que un 23% dels habitants d'aquestes comarques, és a dir, del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, tenen més de 65 anys. Hem parlat, com bé dius, amb la Joana Breu, que fa temps que treballa amb persones dependents. Ella ara té unes condicions dignes, però no sempre ha estat així. Ara ella té una planificació, és a dir, té un horari de matí, 4 hores, i un de tardes, 3 hores i mitja més, i sap amb quines persones treballa.
Moltes vegades no estem valorades, i estem com tipo fantasma de que vas a la feina i este temps de la teva vida tu estàs treballant aquesta persona. Llavors, moltes vegades no és reconegut i m'ho deixen apartat. I no, nosaltres som persones també.
La manca de reconeixement i de dignificació és un dels problemes que la cooperativa local Saó, és on precisament treballa la Joana, ha identificat en l'atenció domiciliària. Marc Ballester, soci de l'entitat, diferencia clarament aquests dos àmbits.
Per exemple, que la mateixa persona, en un context diferent com pot ser un hospital o una residència, té un reconeixement i un respecte fent la mateixa funció, té un respecte en un espai, en un uniforme i en un context que perd quan està a l'espai privat. Deix de tenir aquesta dignificació, deix de tenir aquesta falta sovint, no sempre, però evidentment s'identifica aquesta falta de reconeixement i de dignificació.
Si afegim que en molts casos són dones migrants les que fan aquesta feina, la precarietat encara augmenta més. Tot plegat afecta tant les treballadores, els falta confiança i no tenen temps per formar-se, com també, atenció, les mateixes empreses del sector, perquè cada cop els costa més trobar trobar personal especialitzat.
Gràcies, Jordi Barranca, des de Tortosa. I relacionat encara amb l'àmbit sociosanitari, la Vall d'Aran ha obert per primer cop la seva oferta formativa als estudis sanitaris amb un cicle formatiu de cures auxiliars d'infermeria. Ho ha fet a l'ES, en una escola d'hostaleria que ha hagut de penjar el cartell de complet i crear una llista d'espera per la gran acollida que ha tingut. Sofia Cabanes, bon dia. A què es deu aquest èxit?
Bon dia, Estel. Doncs sobretot pel fet que d'aquí uns mesos es preveu obrir una residència d'avis just al costat d'esta escola, i això es veu per moltes de les persones que s'han inscrit al cicle com una sortida laboral directa. De fet, la majoria d'alumnes són dones de més de 40 anys que busquen un canvi professional. És el cas d'Esther Caubet i de Maria José Díaz.
Falta en la Vall d'Aran ja una residència perquè mos pot dar treball, que sobretot a la gent d'ací que mos podem quedar, que volem viure ací.
Està cerquita del centre, si lo abren pronto podríamos hacer las prácticas al lado y lo veo genial.
Però es tracta d'un cicle amb múltiples sortides laborals. Laura Maranges, cap de departament.
Treballar, doncs, és en un hospital, en una residència, en una clínica dental, en un balneari, malalties mentals.
L'Institut d'Hostaleria de l'ES ofereix formació professional relacionada amb la cuina, el turisme i el comerç. Amb l'inici d'estos estudis, ara vol obrir el ventall a altres cicles relacionats amb la salut. Manel Rodríguez és el director del centre.
També la intenció de continuar amb el cicle d'atenció a la gent grana és si existís la possibilitat d'un superior de termalisme amb relació també amb l'economia del país i l'economia del poble que avui els banys termals.
Este cicle de cures auxiliars d'infermeria s'ha estrenat amb 25 alumnes i una llista d'espera d'uns 10 alumnes més.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Quan passa un minut de dos quarts de dues, fem un repàs al més clicat al portal 3catinfo.cat. Què tenim avui?
Doncs mira, avui regna la crònica negra en aquest mini-espai, diguem. Hem d'anar a Lleida. Mor un mosso tirotejat pel seu sogre en ple carrer a Lleida. N'hem parlat també aquí al Catalunya Migdia. Els agents ja van detenir el presumpte agressor. Enxampats infraganti quan tallaven amb una radial l'accés a Aranser. És l'Ajuntament de Lles, en aquest cas, Lles de Cerdanya, que ha denunciat els infractors. Veureu també el vídeo d'aquesta acció dintre d'aquesta notícia del 3Cat Info. I si em permets una recomanació avui,
és tant,
les 10 activitats que no pots perdre al Festival de Sitges, més enllà del cinema, més enllà de les grans pantalles.
Més enllà del cinema, que de seguida ens explicarà Marc Garriga, que ja ens espera des de Sitges.
Exacte.
Però digues.
No sé quina t'apuntaries. 50 anys, l'exposició dels 50 anys del Tauró d'Espíritu.
Molt fan.
Maquillar-se de zombi
no
o també fer-se una foto amb aquesta nova escultura.
Ah, sí, que és el gran hit d'aquest festival, no?
Aquesta King Kong en gran, que efectivament doncs és com molt fotogènic.
Emulant el premi que donen als guanyadors del Festival de Sitges. Va fa un any, què teníem?
Mira, vam publicar a la web crida de l'Interpol per identificar 46 dones assassinades a Europa, 4 d'elles a Catalunya. Era la iniciativa Identify Me d'Europol, que es fa cada any. Doncs bé, recordeu, al setembre d'aquest any es va identificar una d'elles, va ser el 2 de... Va ser el 25 de setembre...
Ho vam explicar aquí, al Catalunya al Dia.
Va identificar la dona de Rosa, no?, aquesta noia trobada morta a Viladecans a 20 anys.
D'origen rus,
va ser, exacte, un encreuament de dades que va permetre... va demostrar que era aquesta ciutadana russa que deies, Estel. Encara s'investiguen les causes de la mort, però sí que fa un any, com dèiem, la Interpol la va situar entre aquestes 46 dones assassinades a Europa, de les quals s'intentava aclarir el cas, aquest cas es va poder aclarir.
Doncs n'utilitat una vegada més d'aquest servei de l'Identify Me. Gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, anem cap a Manresa. Avui arrenca la Fira Mediterrània. Arriba amb força la 28a edició, consolidada com a motor de creació. Fins diumenge s'han programat una 80a d'espectacles, 79, per ser més concrets, en una 20a de llocs de la ciutat. Art d'arrel tradicional en clau contemporània. Manresa, Nati Adell, bon dia.
Bon dia.
Una fira que...
Que suero, lugar, su candevisa, que suero, cau, café, patos, que suero.
Una fira nàtica aquest any aposta més que mai per les propostes sorgides de l'Obrador d'Arrel.
Exacte, sí, Estel, perquè 3 de cada 4 espectacles d'aquesta fira han nascut d'aquest projecte impulsat fa 5 anys, un programa de suport impulsat als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel tradicional i la cultura popular. D'aquí ve aquest lema, el batec de la creativitat. Jordi Fossas és el director artístic de la Fira Mediterrània.
Posar en valor que des d'un mercat estratègic estiguem desplegant tot aquest obrador i aquests programes d'impuls per recolzar artistes, per donar-los suport i, per tant, doncs, que d'aquí en pugui sortir molta feina per a tots ells.
La moda són serenyia, posar-se panxa en el sol i confia que si Déu vol, bona anyada de tenir.
I, de fet, Nati, l'espectacle inaugural d'aquest vespre, que és una estrena, també neix d'aquí, de l'Obrador.
Sí, exacte, l'estem escoltant de fons, un petit avançament. L'espectacle amb la menorquina Anna Ferrer es titula Pa. No deixa de ser un ritual homenatge que l'artista fa a la tradició fornera de la seva família, un llegat de 4 generacions que ella no continua a l'Obrador, però sí a sobre de l'escenari i a través de l'art. La veurem al costat del seu pare manipulant massa de pa al ritme de la música. Acabem de parlar amb l'artista i ens deia això.
Reivindicar l'horitzontalitat entre art i ofici, no? Aquesta consciència que jo tinc des de molt petita de desvalor artístic, fins i tot diria que tenen els oficis, només es feia justícia si aquest ofici pujava també a escena.
Un espectacle que promet avui a 2:15 de la nit al Teatre Cursal de Manresa. Més coses, aquest any la regió convidada, recordem, són els Balcans. Per tant, escoltarem des de fanfàries romanes fins a propostes més underground de Belgrat. Demà veurem actuar plegats, per exemple, Raúl Refri i el Niño d'Elche, barrejant vida i mort, dolor i alegria, i dissabte, atenció en dansa, l'estrena a Catalunya de la Cordera i el seu exèrcit amb Sol Picó. Això serà el Museu Barroc. És la culminació de la trilogia de l'època l'elips intern d'aquesta gran ballarina.
Doncs moltíssimes propostes i molt interessants. Gràcies, Nati, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Doncs hem anat a la persona d'aquesta casa que més en sap de cultura catalana d'arrel perquè ens faci algunes recomanacions. Ell és en Quim Rutllant, és el realitzador del Mans, un dels programes més veterans de Catalunya Ràdio. El podeu sentir cada dissabte a les 6 del matí, temporada número 22 en antena. I en Quim en recomana això.
La Fira Mediterrània de Manresa és el gran aparador de les arts d'arrel, que posa en relleu la creació contemporània inspirada en la tradició. Enguany aposta fort per les propostes sorgides de l'Obrador d'Arrel i dels programes d'impuls de la dansa i la música. Més enllà de l'inaugurar el pa, amb la cantant mallorquina Anna Ferrer, destaquen les propostes de dansa hibridades com Llavor, liderada per Jaime Pablo Díaz Rodríguez, director de Nova Galega de Dansa, amb joves de l'àmbit de la dansa d'arrel catalana. Musicalment sobresurt l'estrena de Filomena, un folk per a infants dirigit per Abel Tordera, o Les Alosa, que presenten disc. A les arts de carrer, la companyia Buel hi portarà Immaterial, una mirada contemporània amb llenguatge de circ d'elements del patrimoni popular, com són el toc de campanes, les falles del Pirineu, els castellers o la pedra seca, i que posarà el punt final a la fira diumenge al vespre. Una 80ena de propostes d'una llarga llista d'artistes dels Països Catalans i de tota la Mediterrània que barrejaran aquesta contemporaneïtat amb la tradició i que posa de relleu el bon moment creatiu que desperta.
Gràcies, Quim. 2:15. I aquesta música tan sinuosa ens trasllada a la inauguració de Sitges, una escultura allà dedicada al Festival de Cinema Fantàstic que ha marcat el tret de sortida de la 58ª edició del certamen. Aquesta primera jornada estarà protagonitzada per 3 dones que han tingut un paper determinant en aquest gènere fantàstic. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Una comitiva municipal encapçalada per l'alcaldessa Aurora Carbonell ha donat la benvinguda al King Kong de Pedra Blanca que es podrà veure a partir d'avui en el camí que va de l'Hotel Malià, seu del festival, fins al centre de Sitges. L'escultura és obra d'Antoni Parera i representa l'estatueta que s'entrega als guanyadors de la secció oficial, que també és obra seva. Al seu costat, el director del certamen, Àngel Sala, explicava a 3cat.info la raó de ser d'aquest monument.
Esa és una idea que sempre que... Bueno, el festival no té que ser 10 dies, sinó que té que ser tot l'any, i, bueno, és una primera pedra per a fer això, no? Un festival 365 dies.
Sala ha confirmat que està tot a punt per una edició en presència d'estrelles com Benedict Cumberbatch, Terry Gilliam o Joe Dante, però que arrenca amb una jornada marcada per tres dones. I això és tota una declaració d'intencions.
Una pionera, Mary Harron, que va inaugurar el festival en el 2000, fa 25 anys, a American Psycho. La Julia Ducournau, que és un referent absolut en esta posició de la dona com a creadora de cinema fantàstic. La Carme Mare, que és una icona en general del cinema espanyol, internacional, perquè ha fet moltíssima carrera fora, i també del cinema fantàstic, del cinema de terror. Ella va fer una de les pel·lícules importants, que compleix 25 anys, també. És l'any de los aniversaris, la comunitat, i ha fet La vieja loca, que fa molt de por. Ja, això la veurem aquesta nit.
Fins al dia 19 s'hi podran veure més de 300 pel·lícules i curtmetratges, entre els quals El Frankenstein de Guillermo del Toro, Els Dràcules de Luc Besson i Radu Juda, la segona part de Black Phone o una nova versió de L'Hombre Menguante.
Deixem el cinema fantàstic, tornem als números ara. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat un pressupost de 4.180 milions d'euros pel 2026. Segons el consistori, aquests comptes prioritzen la prestació de serveis a les persones i la lluita contra les desigualtats, l'accés a l'habitatge i la seguretat. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Concretament, a l'habitatge s'hi destinaran 240 milions d'euros. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
I això vol dir que avancem amb la construcció d'habitatges a través de l'Institut Municipal d'Habitatge, però no tan sols a través de l'Institut Municipal d'Habitatge, perquè pugui participar també el sector privat amb la construcció d'aquests habitatges. L'objectiu és entregar 3.000 claus, tenir 5.000 habitatges en construcció i finalitzar el 27 amb un sòl potencial per poder construir en un futur 10.000 habitatges.
L'atenció a les persones preveu una despesa total de gairebé 1.000 milions d'euros.
Superarem la xifra de 500 milions d'euros en serveis socials, però també és important definir que quan parlem de les persones apostem per l'educació, per les polítiques dels infants, i apostem per la cultura i per l'esport, per millorar i consolidar el volum de serveis que estem prestant. I també apostem, quan parlem de les persones, de les polítiques de promoció de la llengua catalana.
Pel que fa a la seguretat, es preveu una despesa de 430,6 milions d'euros amb la previsió que s'incorporin 100 nous agents de la Guàrdia Urbana i avançant l'objectiu d'instal·lar 1.000 càmeres de videovigilància a la ciutat, entre d'altres. Ara, el govern municipal del PSC, que governa en solitari amb només 10 regidors, haurà de negociar amb els grups de l'oposició.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
I l'equip de govern de Tarragona vol congelar els impostos i les taxes municipals. Els socialistes, que governen en minoria, han començat la ronda de negociacions per aprovar els pressupostos del 2026. Més números. Per tant, Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
De quins impostos estem parlant?
Doncs mira, de l'IBI, la brossa, l'impost de vehicles i l'IAE, per exemple. És el segon any que es congelaran els impostos a Tarragona. Això sí, durant el primer any de mandat de l'alcalde Rubén Viñuales va pujar l'IBI més d'un 7%, la taxa de la brossa un 12% i la de les terrasses un 20%. La regidora d'Hisenda, Isabel Mascaró, concreta que poden vendre aquestes mesures gràcies a la rebaixa del deute municipal.
Ara mateix estem amb un ràtio de deute legal viu el més baix de tota la història de l'Ajuntament. Recordem que vam partir de valors superiors al 160%. L'any passat ja vam quedar per sota del 75%, és a dir, ja vam poder sortir de la tutela financera i ara aquest any ens situem al voltant del 57,07%.
Deixem destacar que paral·lelament l'equip de govern ja ha començat també la ronda de negociacions per aprovar els pressupostos del 2026. L'objectiu de l'executiu tarragoní és aprovar els comptes municipals en sessió plenària al novembre.
I Tarragona, encara ens quedem aquí perquè aspira a poder transformar el barri de la Part Baixa amb la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Es preveu poder invertir 25 milions d'euros, la meitat dels quals subvencionats amb el pla, per fer-hi actuacions de caire urbanístic, econòmic i social. Tornem a Tarragona, doncs, ara amb la Clara. Clara, hola de nou.
Hola de nou.
Què en destaca d'aquest pla?
Doncs mira, en total es volen executar 34 accions, entre les quals destaquen la urbanització de la zona del Teatre Romà, a més de l'entorn de l'estació de trens o la terrassa del Palau de Congressos. També s'ha projectat un ascensor per complementar unes escales mecàniques que connecten el barri amb el centre de la ciutat i projectes també llargament reivindicats, com els col·lectors pluvials o un nou centre cívic i un espai per a entitats. L'aposta per projectes de caràcter social i comunitari és una de les claus d'aquest pla que opta aquests ajuts. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
no és un pla de barris només de grans obres, que també, sinó que un gran pes el tenen les accions sociocomunitàries per teixir xarxes entre els veïns i veïnes. A més, moltes de les accions de transformació tenen com a objectiu crear espais de trobada.
A mitjans de gener es coneixerà la resolució final del pla de barris, tot i que l'Ajuntament aposta, en tot cas, per dur a terme aquests projectes encara que no s'aconsegueixi aquesta subvenció.
Doncs ara sí. Clara Echevarría Domingo des de Tarragona. Gràcies, bon dia.
Ara sí, adéu, bon dia.
I la muralla medieval de Tossa de Mar a la Selva s'està fent malbé. Hi ha despreniments de pedres i cal estabilitzar-la. L'Ajuntament està treballant per fer-hi les reparacions que calgui i també ha de definir, després, quines utilitats s'hi ha de donar. Laia Claret, bon dia. Què li passa a la muralla?
Doncs mira, hola, bon dia, Estel. Sí, han anat fent reparacions des dels anys 30, per fa una mica més d'un any que es troben amb aquestes situacions que explica l'alcalde Martí Pujals.
Tenim problemes d'estabilitat dels talussos de la banda que dona mar. Sabeu que va haver-hi un despreniment, que van caure les roques. Tenim problemes de corrents d'aigua que no sabem encara detectar d'on ens venen i no sabem el mal que poden fer els fonaments de les muralles. I tenim un problema de despreniments de peces a la Torre de les Hores. Ara també tenim problemes de despreniment de pedres aquí a la Torre d'Escodolà.
Segons l'Ajuntament, tècnics del Servei de Cultura del Govern han de visitar el monument la setmana que ve per començar treballant això en les primeres accions.
Catalunya al dia.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Boira, de Lluïsa Cuniller, sobre la fi d'Europa després de la caiguda del mur de Berlín i el fracàs de l'esperança. Dirigida per Lourdes Barba, compta en el repartiment amb noms com els de Nina Lambert, Quim Ávila o Áurea Márquez. Marta Vives.
El Teatre Nacional de Catalunya obre la sala Tallers amb el tercer espectacle signat per Lluïsa Cuniller, una de les autores més prestigioses i representades del teatre català. Lourdes Barba dirigeix aquesta història situada 25 anys després de la caiguda del mur de Berlín, en una ex-república soviètica on els somnis de progrés i llibertat han quedat enterrats.
I ara escriu 25 anys després, veient que allò que d'alguna manera podia suposar una esperança per bastanta gent va acabar sent un fracàs bastant trist, en certa manera.
L'acció se situa en el si d'un matrimoni que lloga una habitació per una nit i que viu reclòs en la nostàlgia i la paràlisi. Ella malalta, de fibromialgia i en fase de demència. Qui queda encallada en aquest no lloc, probablement Bulgària, ha dit, és una periodista interpretada per Áurea Márquez. El text de Cuniller, fosc i complex, com ens té habituats, acaba sent un retrat de les misèries humanes.
I, evidentment, els fracassos de les societats acaben repercutint d'una manera molt clara en les persones. I la Lluïsa el que ens parla en aquesta obra és de les persones.
Boira es podrà veure a la sala Tallers del TNC fins al 9 de novembre.
Nova exposició a la Fundació Joan Miró de Barcelona revela les profundes connexions de l'artista amb els Estats Units. La mostra, que obre el públic demà, reuneix 150 peces entre pintures, dibuixos, escultures i material d'arxiu. Algunes peces inèdites a Catalunya. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, l'exposició desplaça el focus tradicional de Miró en França i el situa ara als Estats Units, on entre el 1941 i el 1968 l'artista va exposar dues vegades i va fer diversos viatges. La mostra explora la relació personal i artística que Miró va tenir amb un gran nombre de creadors nord-americans del segle XX, un vincle basat en el respecte mutu, com expliquen declaracions a aquesta emissora el director de la Miró, Marco Daniel, que és un dels seus comissaris.
Per a Joan Miró, Amèrica en aquell moment representava llibertat, oportunitat i democràcia. I allí realment es troba molt a gust, amb aquestes relacions, amb Louis Bourgeois, Jackson Pollock i Lee Krasner, Robert Motherwell, Helen Frankenthaler. Més que influència, hi ha un respecte mutu per el que aporta cadascú a canviar l'art, a innovar.
minuts i les dues del migdia. Avui és dijous i com cada dijous tenim en Gerard López, presentador del programa de sortides del país No Cal Anar a Suïssa, d'aquesta casa, també autor de la web d'excursions Cap de Setmana. Bon dia, Gerard.
Hola, ja és dijous un altre cop, eh?
Ai, sí, sembla mentida, eh? Va, que ens proposes, perquè ja olorem el cap de setmana, ens proposes un lloc per anar a gaudir durant aquest curt període de temps. Quin lloc aquesta setmana, va?
Anirem al terme d'Aiguamúrcia. Això és un municipi d'un miler d'habitants de la comarca de l'Alt Camp. En concret, anirem al complex on hi ha ubicat l'edifici de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia. Què et sembla?
Doncs em sembla fantàstic perquè ho conec poquet.
Saps per què anem a Aiguamúrcia?
Per què?
Perquè Aiguamúrcia està dins del nucli del gran monestir de Santes Creus.
Home, imprescindible.
De fet, la proposta d'aquest espai d'història i patrimoni impressiona des de fora i des de dins. Una església espectacular amb tombes de reis catalans, claustres en plural, la Torre de les Hores, el Reial Monestir de Santes Creus.
Escolta, posem-nos drets, ara pell de gallina i tot, com s'hi arriba a Santes Creus?
Com portes el mapa de carreteres locals i comarcals de l'Alt Camp?
Fatal, però recordo la carretereta que era així bastant bonica, de paisatge.
Sí, és molt, molt, molt bonica. Per arribar-hi, bé, mira, si puges a Tarragona, agafes la famosa N240 i a l'altura de Valls tirem a la dreta per l'encara més popular comarcal C51 fins al trencant de Vila-rodona, aquell poble del mític jugador del Barça Ramon Maria Calderet.
Ostres, estàs tirant molt enrere ara, eh?
El noi de Vila-rodona. Tirem amunt i acabarem de pujar fins al terme d'Aiguamúrcia. Allà deixem el carruatge, ho fem al petit nucli urbà, al costat del monestir, prenem nota dels locals i restaurants del
voltant. Això és
voltant.
Molt important, ja ho saps que sí.
Aquí jo recordo molt afecte la terrassa amb agraïdes ombres del bar esport.
Això un dia hauríem de fer un rànquing de quants bars esport hi ha a Catalunya,
sí,
o deportiu.
O els caçadors, que també és una altra
clàssica. Sí, variants diverses.
En tot cas, des d'allà a la vora tenim ja l'entrada del monestir, que ja ens espera. Passem per sota d'un primer portal, que és el portal de l'Assumpte, i entrem en una plaça allargada, amb edificacions a cada banda, que és la plaça de Sant Bernat. Aquesta part encara és oberta a tothom.
Aquesta part encara, eh? Sí. Aquí és on hi ha l'Ajuntament?
Sí, senyora. I al capdamunt tenim ja l'església i els murs del recinte tancat, que és de pagament, aquí, eh?
Clar.
I aquí ja pagues.
Bueno, i què val entrar-hi?
Mira, l'entrada general, 6 euros, que són 1.000 peles d'abans. Però 6 euros que donen per molt, eh?
Segur, no ho dubto.
Dret a passejar-te per una joia de pau i de serenor, Santes Creus, ajuntament amb Poblet i Vallbona de les Monges, un dels monestirs cistercencs que hi ha, que és més important dels que tenim al país, eh? Se'l considera una joia de l'art medieval i té una barreja d'estils d'acord una mica amb la seva llarguíssima i dilatada història.
Perquè de quan data?
Es va fundar a mitjans del segle XII, l'any 1160, i va tenir l'època més àlgida, més endavant, els segles XIII-XIV, va acollir-hi monjos fins al segle XIX, i poc després de les desamortitzacions de Mendizábal, això es van acabant, eh? Com que són molts anys, els seus espais tenen una barreja d'estils, clar.
Que passa molt sovint passa en molt aquest sovint. País. Sí, sí.
Gòtic i barroc, que no faltin, i evidentment una mica de romànic, eh? Per exemple, l'església, que és del segle XIII, té una transició de romànic a gòtic. I el claustre principal, que és del segle XIV, ja és un exemple de gòtic net, d'aquell més pur i autèntic, saps? I, ostres, tu, realment és un espai molt, molt, però que molt agradable.
És preciós, realment. Sí. I allà dintre la temperatura baixa, però, escolta'm...
Val la pena.
A veure, es parlen del claustre principal. Això vol dir que n'hi ha més d'un?
Sí, perquè n'hi ha dos. No un, no, dos. L'altre està a la vora, està al costat, no és petit, també és molt gran, potser no és tan espectacular, ni amb tanta filigrana gòtica, per entendre'ns, és el claustre posterior, es va acabar més tard, al segle XVII, i té uns xiprers molt grans, molt interessant, també, voltar-hi. Però atenció, que si Santes Creus té dos claustres, també té dos mausoleus.
Ah, mira.
Mausoleus reials, són a l'església, flanquejant l'altar, i són dels següents monarques. Pere el Gran, que va regnar al segle XIII, està enterrat amb el seu fidel almirall Roger de Llúria, quan a Barcelona vas pel carrer Llúria, és aquest senyor.
Sí, sí.
I la seva tomba és l'única d'un rei de la Corona d'Aragó que no s'ha profanat mai.
Ah, mira.
Que això costa de trobar. L'altre sepulcre, que està al costat, és el d'un dels seus fills, Jaume II el Just, que reposa juntament amb la seva esposa Blanca d'Anjou.
Però hi ha altres espais per visitar, no?
Sí, senyor. Apunta perquè la visita ens permet, per exemple, visitar la sala capitular, el dormitori, que està just a sobre i és realment espectacular, el cementiri, el Palau Reial, la Torre de les Hores, que la veiem de la vora però no podem pujar, en fi, de tot i més.
Doncs molt interessant aquesta visita a Santes Creus. Gerard, fins la setmana que ve.
Fins la setmana
Gràcies.
Que ve.
Gràcies.
Esports.
Doncs fins que falti un minut per les dues, esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol ha fet oficial la primera hora d'aquest matí el canvi de propietat, s'acaba l'era Schenk i comença una nova etapa amb Alan Pace.
Alan Pace agafa el relleu de Schenk Yanschenk després que ahir les dues parts firmessin ja la compravenda del club. Schenk Yanschenk, fins ara màxim accionista i president del grup Rastar, tindrà a partir d'ara prop d'un 16% d'accions de Velocity Sports Partners, que és el nou grup propietari. Dimarts de la setmana que ve, Alan Pace farà una conferència de premsa per explicar el full de ruta de l'Espanyol. Aquest és un fragment del missatge de benvinguda de Pace que ha enviat als aficionats de l'Espanyol.
Nuestro compromiso es claro. Trabajar cada día para vosotros, para los que formáis parte de la familia Perica. Juntos con esfuerzo, pasión y orgullo, construiremos un futuro que esté a la altura de nuestra historia.
El nou propietari de l'Espanyol també ha explicat, però en declaracions per escrit als mitjans del club, que el futbol sempre ha pertanyut a la seva gent i que el seu paper no és substituir el seu llegat, sinó construir a partir d'aquest. Afegeix que no és una qüestió de propietat, sinó de gestió, i que tot i que el seu grup també és propietari del Burnley, de la Premier League, cada club conservarà la seva identitat i independència.
Pel que fa a l'actualitat blaugrana, ja es va confirmar que el partit de Lliga Villarreal-Barça del pròxim 20 de desembre jugarà a Miami, als Estats Units. Ho explicàvem aquí també, una decisió que sembla que no ha agradat gaire al vestidor blaugrana.
Com a mínim, un dels capitans del primer equip, Frenkie de Jong, que des de la concentració de la selecció neerlandesa s'ha mostrat força crític amb aquest canvi de seu.
Nee, ik vind dat niet leuk. Ik bedoel, ik denk dat voor de spelers altijd over het wedstrijdschema.
No, no m'agrada gens. No és bo per als jugadors perquè sempre ens queixem del calendari i tampoc no crec que sigui just en termes de competició, perquè per nosaltres serà un partit a fora. Així que entenc que els altres clubs tampoc no estiguin contents. I el que dic és que pel que fa al viatge, això és la Lliga Espanyola i és estrany jugar allà, a Amèrica.
Amèrica ha spelen. Tenminste, dat vind ik.
Doncs bé, fa uns minuts, Joan Laporta, el president del Barça, respon a aquestes declaracions després de participar en un acte de la Fundació Johan Cruyff.
Juguem davant d'un equip molt bo, juga molt bé les transicions. Em va costar molt guanyar la quarts de final l'any passat. És veritat que té alguna baixa sensible, però a vegades jugadors donen un pas endavant, no?
Evidentment, aquest no era Joan Laporta, qui ha dit que ells jugaran a Miami perquè és la Lliga de Futbol Professional qui ho ha indicat en aquest cas. I un apunt més de futbol per explicar-vos que avui es juguen diversos partits de seleccions de classificació pel Mundial de l'any que ve, en presència de jugadors del Barça i de l'Espanyol. Són el Malta, Països Baixos, amb qui acabem de sentir, el blaugrana De Jong, i el Bielorussa, Dinamarca, amb el també blaugrana Christensen. També avui s'han de jugar els amistosos Polònia-Nova Zelanda, Lewandowski, Anglaterra-País de Gales, amb Marcus Rashford, i el Marroc-Bahrein, amb el lateral de l'Espanyol, Omar.
I en handbol, el Barça torna a tenir aquest vespre partit de la Champions. Crec que el sentíem ara, Eudald.
Sí, l'equip que entrena Carlos Ortega rep al Palau Blaugrana el Pic Seguet hongarès. Hem sentit com Carlos Ortega, l'entrenador, parlava del conjunt al que s'enfrontaran avui. Tots dos equips estan empatats amb dues victòries i una derrota. El Barça-Pic Seguet començarà a 8:45. Ahir es van jugar partits d'aquest grup. Gutma 30, Magdeburg 39 i Viswa Płocz 36, Pellister 25.
Parlem de bàsquet ara perquè el Baxi Manresa va aconseguir ahir la primera victòria europea de la temporada.
Sí, els manresans van superar un equip polonès, l'Slack Wrocław, 74-62, en un partit de la segona jornada de l'Eurocup. La valoració d'aquest primer triomf europeu de la temporada dels vegencs la fa també el seu entrenador, Diego Ocampo.
Los jugadores exteriores, no solo los interiores, tienen que aportar mucho en el rebote. Creo que hemos dado un paso adelante en este sentido, pero es que tenemos que ser muy sólidos en ello. Creo que por ahí hemos mejorado, y en la defensa uno contra uno hemos mejorado. Y a la hora de pasarnos el balón y jugar con criterio, creo que también, pero sigo insistiendo que nos falta esa continuidad.
A la prèvia d'aquest partit, per cert, grups d'animació de l'equip Manresa van fer una roda de premsa en què van instar la junta directiva del club a buscar vies legals per negar-se a jugar al pròxim partit europeu, que és contra un equip d'Israel, el Hapoel de Jerusalem. I alhora diuen que volen també evitar sancions de la competició. I també han convocat una trobada a les 4 de la tarda del dia de partit per evitar l'accés de l'equip israelià al Nou Congost.
Gràcies, Eudald. Bon dia.
Que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui, l'últim minut del programa, el dediquem a recomanar-vos una exposició que avui justament s'inaugura al Castell de Vilaseca, al Tarragonès. És de l'artista de Riudoms, Joaquim Chancho. És una de les figures clau de l'art abstracte a Catalunya. En aquesta mostra, que porta per títol La pulsió del temps, l'artista ens transporta a l'estructura primigènia de la seva pintura i per això hi aporta, com a complement de les seves pintures, els quaderns i llibretes que sempre l'han acompanyat i que ell anomena treballs de taula. Exposició de Joaquim Chancho al Castell de Vilaseca s'inaugura aquesta tarda a les 6. Ens tornem a sentir davant nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos.